dia, són les dues.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. Una dona de 42 anys ha mort després que les fortes pluges d'aquesta matinada l'hagin arrossegat per la riera de Tiana, al Maresme. Eric Rosique, bon dia.
Bon dia, Adrià. I és que el cos s'ha trobat a primera hora del matí a la platja del Cristall de Badalona.
D'altra banda, el Maresme ha estat una de les comarques afectades per aquestes fortes pluges de la nit passada. L'aigua caiguda ha provocat la crescuda de rieres i, en el cas de Montgat, ha arrossegat alguns cotxes.
També els dos vallesos han patit forts aiguats i alguns punts del litoral gironí, com a l'Escala.
Moment per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte, que s'espera ja molt més tranquil. Tot i això, Protecció Civil acaba d'activar de nou l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses la propera matinada i matí de diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. De mica en mica ha anat tornant la tranquil·litat a gran part de Catalunya després d'aquestes molt fortes tempestes de la nit i matinada passades a moltes comarques. De fet, a hores d'ara sí que han quedat alguns núvols, fruit d'aquesta mateixa humitat que no se'n va, l'ambient és ja fogós, és carregat, i de fet arribaran a caure algunes gotellades, però molt disperses, bàsicament a les muntanyes de la Catalunya central i del prelitoral. Però ja diem, quedarà una tarda força xafogosa. Atenció, perquè el diumenge torna a canviar el temps i tornarem a tenir una situació perillosa pel que fa a pluja. Sobretot al matí, al migdia, primeres hores de la tarda, des de la costa de Tarragona, viatjant cap a l'àrea de Barcelona i després a la costa de Girona, acabarà plovent a bots i barrals. A la resta del país també esperem alguna pluja, però menys important quan més cap al nord de Lleida, i atenció sobretot amb les tempestes que cauran sobre mullat a les comarques de Tarragona i de Barcelona, també a la costa gironina. N'estarem molt pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís. En política, el Partit Socialista Espanyol ha reunit el seu comitè federal a Madrid aquest matí amb el rerefons del malestar que ha aixecat el finançament especial per Catalunya.
Tant Pedro Sánchez com Salvador Illa han defensat la proposta i han apaivagat els ànims contraris que s'han generat també dins del propi partit.
I avui comencen els actes commemoratius del mil·lenari del monestir de Montserrat.
Serà a les 8 del vespre i començarà amb un acte institucional amb la intervenció del president de la Generalitat, Salvador Illa, i del pare abat de Montserrat, Manel Guaix. Aquest acte donarà la treta sortida a 15 mesos plens d'activitats, actes i celebracions.
En esport, l'Espanyol va caure ahir derrotat 0-5 a casa contra el Real Madrid en la primera jornada de Lliga Femenina de Futbol.
I demà, diumenge a la tarda, serà el torn dels altres equips catalans de la Lliga F. El Barça visitarà el Deportivo i el Llevant Badalona jugarà al camp de València.
A la primera federació masculina, el Barça Atlètic s'enfrontarà avui a l'Ourense a 9:15 de la nit. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Eric Rosique i jo mateix, Adrià Tella. Una dona de 42 anys ha mort després que les fortes pluges d'aquesta passada matinada l'hagin arrossegat per la riera de Tiana, al Maresme. El cos s'ha trobat a primera hora del matí a la platja del Cristall de Badalona.
La policia catalana ha rebut l'avís a 8:15. Els bombers havien iniciat la recerca de la dona cap a les 3 de la matinada després de rebre l'avís que havia desaparegut arrossegada per l'aigua a la riera. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Judit Larios.
Els Mossos confirmen que el cos trobat és el de la dona desapareguda i a la nit a la riera de Tiana, a la frontera entre aquest municipi i Montgat. Els bombers la buscaven després de rebre un avís prop de les 3 de la matinada. Els equips d'emergència han treballat tota la nit per localitzar-la i finalment el seu cos sense vida s'ha trobat passats 8:15 del matí a la platja del Cristall de Badalona. Els Mossos investiguen ara si la dona va ser arrossegada mentre conduïa el seu cotxe o no. Aquest matí s'ha trobat un vehicle encastat contra la canalització de la riera de Sant Jordi de Montgat, però encara no s'ha confirmat que fos de la víctima. L'operatiu de recerca desplegat ha comptat amb 9 dotacions dels bombers, entre els quals el grup d'actuacions especials subaquàtiques i la unitat de drons. Segons ha detallat Protecció Civil, els efectius han buscat de forma intensiva des de la riera, passant per l'interior del pas soterrani que canalitza l'aigua fins a la desembocadura del mar. L'Ajuntament de Tiana ha expressat el seu condol davant la mort d'aquesta veïna de la vila i ha convocat un minut de silenci dimarts vinent durant el ple municipal a les 6 de la tarda.
El Maresme ha estat una de les comarques afectades per aquestes fortes pluges d'aquesta passada nit. L'aigua caiguda ha provocat la crescuda de rieres i, en el cas de Montgat, ha arrossegat alguns cotxes.
També els dos vallesos, l'oriental i l'occidental, han perdut forts aiguats aquesta passada nit i matinada que han provocat desperfectes i han obligat els cossos d'emergència a fer més d'un centenar de sortides. Des d'Ona Codinenca ens ho explica en Roger Rams.
Tant el Vallès Oriental com l'Occidental han estat dues de les comarques catalanes més afectades pels aiguats que han caigut aquesta passada nit i matinada a l'àrea metropolitana de Barcelona i que han sorprès fins i tot el Servei Meteorològic de Catalunya, que ha activat l'alerta per aiguats passada ja la mitjanit. La precipitació, que en molts casos ha caigut de forma torrencial, ha estat molt irregular. Alguns dels llocs on més ha plogut han estat l'Ametlla del Vallès, amb 41 litres per metre quadrat, la Roca del Vallès amb 37, o la ciutat de Granollers, on s'hi han superat els 30 litres per metre quadrat en poca estona. Tot plegat ha obligat els cossos d'emergències a fer diverses sortides per inundacions de baixos i també per caiguda d'arbres en diversos municipis. En total, els bombers de la Generalitat han fet 103 actuacions aquesta passada nit i matinada a la regió metropolitana nord. També alguns veïns s'han llevat aquest matí amb desperfectes en vehicles i teulades.
Els registres han estat destacats aquesta matinada en diverses poblacions del litoral barceloní i gironí, com Verges amb 76 litres, Vilanova del Vallès amb 41, la Roca del Vallès amb 37, Dosrius amb 34 i mig, o Granollers amb 30 litres.
Entre quarts de 3 i quarts de 5 de la matinada, la tempesta ha deixat entre 30 i 70 litres a l'Escala, a l'Alt Empordà. Han estat fins a 114 litres a la zona de Cala Mungó, on ha causat inundacions de cases i baixos. En parla Aina Serra, veïna de Cala Mungó, en declaracions a Canal 10 Empordà.
Bueno, pues ha sigut bastant terrorífica, perquè realment ha començat a tronar amb molta força, tremolava tot, els vidres pareixia que anaven a rebentar, i bueno, després ha començat la pluja i entrada ha cedit a la pluja i s'ha trencat la porta, ha començat a entrar aigua de fora, de dins, bastant espantós. El que passa és que és veritat que, bueno, feia anys ja que jo no vivia això, perquè sempre que havia passat jo no hi era, i la veritat és, és duro, perquè ha estat 2 hores i mitja aproximadament sense parar, amb trons, llamps, i venga a ploure, i bueno, hi ha hagut un moment, teníem el cotxe a dins i hem hagut de dir, venga, en plena pluja anem a treure el cotxe perquè això s'inundarà i no arribem. I bueno, així ha anat.
Ara sí, Aina Serra, veïna de Cala Mungó, també ha explicat que s'utilitzen fins a les 11 d'aquest matí 21 sortides dels bombers.
Els bombers s'han anat més a baix, suposo que per treure tota la fullaca i tal dels tragaigües, i després jo els he dit si per favor podien venir després a treure'm aigua d'aquí dins, perquè és que és impossible. O sigui, bueno, m'arriba encara fins a sota genolls, a la part de darrere de la casa. I m'han dit que, bueno, que ell està d'espera i que ja vindran a treure aigua quan puguin.
De moment, l'alcalde de la localitat, Josep Bofill, assenyala que no té constància que hi hagi hagut cap dany personal, però sí que alerta que hi ha hagut importants danys materials, que ara estan avaluant.
Bofill explica que l'aiguat ha provocat que s'acumulés una gran quantitat de fang a l'estació de bombament de Mungó, que, si bé no ha deixat de funcionar, finalment ha acabat col·lapsant, i això ha provocat la crescuda de l'aigua, que en alguns llocs ha arribat al metre i mig d'alçada i ha acabat tirant murs a terra.
Com dèiem, en principi s'espera un dissabte més tranquil, però recordem que Protecció Civil acaba d'activar de nou l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses la propera matinada i el matí de demà diumenge. En plana política, el Partit Socialista Espanyol ha reunit el seu comitè federal a Madrid aquest matí amb el rerefons del malestar que ha aixecat el finançament especial per Catalunya. Tant Pedro Sánchez com Salvador Illa han defensat la proposta i han apaivagat els ànims contraris que s'han generat també dins del propi partit. Ha seguit aquesta intervenció Carme de Fez.
El secretari general del PSOE i president del govern, Pedro Sánchez, ha anat al gra. Ha començat el discurs defensant la possibilitat que altres comunitats obtinguin més singularitats com ho farà Catalunya.
Nosotros estamos dispuestos a hacer nuevas transferencias competenciales, a reconocer singularidades, a permitir que todas las comunidades autónomas que lo deseen recauden y gestionen más gravámenes, porque es algo coherente con nuestro Estado federal, que llamamos en España autonómico, y que ya hacen, por cierto, con éxito países como Alemania y como Canadá, sin olvidar el que, en fin, pues hoy hay quienes se rasgan las vestiduras, pero llevaban este mismo posicionamiento en su programa electoral en el año 2012. Y ahora reniegan de ello en un intento inútil de competir en ultraderechismo y en nacionalismo con la ultraderecha de Vox. En fin, estamos dispuestos a hacerlo porque pensamos que si se diseña bien esta nueva etapa autonómica, pues nos puede ayudar a crear un sistema de financiación más justo, que reduzca las diferencias territoriales, que garantice la suficiencia del gasto público y, sobre todo, y es muy importante esto, que exija la corresponsabilidad con los gobiernos autonómicos.
A l'entrada del Comitè Federal, el primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat el seu ple suport a les decisions de Pedro Sánchez.
En nom dels socialistes catalans, vinc a aquest Comitè Federal a recusar les polítiques que s'han portat a terme aquests darrers anys, les polítiques exitoses en l'econòmic, en l'àmbit social i també en l'àmbit de la cohesió territorial. I vinc també a recusar d'una forma clara, nítida i explícita el lideratge que vas a fer possible, que és el lideratge del secretari general del PSOE, president del govern, Pedro Sánchez.
Unes paraules dirigides a calmar les crítiques d'alguns barons socialistes, com el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, qui exigeix una còpia de l'acord amb Esquerra.
A estas alturas me llama la atención, no sé si ustedes tendrán la copia del documento firmado, que todo el mundo hable de que se va a cumplir lo firmado. Yo todavía no he visto un documento firmado. Y ya si me lo dan, como creo que sé leer con 56 años, a mí no me hace falta que me estén dando explicaciones terminológicas de que si esto es esto. Yo sé que es el cupón independentista o el cupón para la independencia. Y sé que lo que refleja ese documento, lo que dice Esquerra, me gustaría hoy poder verificar que no es exactamente lo que avala el PSOE.
La polèmica pel finançament ha relegat a un segon pla el veritable motiu de la trobada, convocar el Congrés Federal del PSOE per a finals de novembre i principis de desembre a Sevilla i que ha de triar nou secretari general dels socialistes. Sánchez ha anunciat que es presentarà a la reelecció.
D'altra banda, el president del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, ha criticat les esquerres del president espanyol Pedro Sánchez per assemblar-se a les que construïen murs a Berlín, ha afirmat. En canvi, ha assegurat que es diferencien de les esquerres que van contribuir a reconstruir Europa després de la Segona Guerra Mundial.
Nos enfrentamos a una izquierda que hoy se parece más a la que construía muros en Berlín que aquella que contribuyó a reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Antes los muros eran de piedra. Hoy los muros de Sánchez, los llama él así, no me he sacado de la manga yo la expresión, son de rechazo, de división y de cordones sanitarios.
Durant l'acte del Partit Popular Català d'inici del nou curs polític, que s'ha celebrat aquest dissabte a Santa Coloma de Gramenet, Fernández s'ha mostrat convençut que el cicle electoral del partit serà millor que el del 2011, quan van erigir-se com a tercera força municipal a Catalunya. El portaveu parlamentari Juan Fernández ha alertat que el finançament singular és una estafa política, segons diu, per mantenir la decadència, on ha afirmat que els independentistes han situat Catalunya.
D'altra banda, l'exconseller Alfred Bosch és un dels impulsors d'una nova candidatura que es presentarà per liderar Esquerra Republicana al Congrés, que la formació farà el novembre vinent.
La llista porta per nom Foc Nou i se suma a l'anomenada Nova Esquerra Nacional, propera a l'actual secretària general del partit, Marta Rovira, i a la que lidera l'expresident de la formació, Oriol Junqueras. A aquestes tres se n'hi podria sumar avui dissabte una quarta, la del col·lectiu 1er d'octubre, que decidirà si fa el pas de presentar llista.
D'altra banda, més de 200 persones s'han aplegat aquest dissabte a la platja del Somorrostro de Barcelona per protestar contra la celebració de la Copa Amèrica.
La jornada lúdica i festiva preveia una banyada popular que ha estat inicialment prohibida amb bandera vermella en un tram de 50 metres de la platja, classe de zumba, concurs de truites i una cadena humana que ha creat l'atenció de nombrosos banyistes i ha forçat el desplegament d'un fort dispositiu de Mossos i Guàrdia Urbana.
Avui comencen els actes commemoratius del mil·lenari del monestir de Montserrat.
Serà a les 8 del vespre i començarem un acte institucional amb la intervenció del president de la Generalitat, Salvador Illa, i del pare abat de Montserrat, Manel Gaix. El vessant musical anirà a càrrec de l'Orquestra Simfònica del Vallès i de l'Escolania de Montserrat. Aquest acte donarà tret de sortida a 15 mesos plens d'activitats, actes i celebracions per mostrar el significat de Montserrat al llarg dels seus 1.000 anys d'història. La inauguració, realitzada per la xarxa audiovisual local amb la col·laboració de Montserrat Televisió, es podrà veure 5 minuts abans de les 8 del vespre a les televisions locals i també a la plataforma La Xarxa Més.
D'altra banda, Palamós acomiada avui el rector de les seves parròquies coincidint amb l'aplec de Belllloc.
Recordem que la vila de Palamós va prometre celebrar a perpetuïtat aquest romiatge i aplec l'any 1652 arran de la gran epidèmia de pesta que es va patir. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
Palamós celebra aquest dissabte el tradicional romiatge comarcal al Santuari de la Mare de Déu de Belllloc. L'esdeveniment té aquest any un caràcter especial perquè la missa que es fa a la capella en honor d'aquesta verge suposarà el comiat de mossèn Pere Narbon, rector de les parròquies de Palamós en els darrers 8 anys i que aquest mes de setembre marxa per fer-se càrrec de les de Sant Feliu de Guíxols.
Ja està, he passat 8 anys aquí a Palamós, penso que ha sigut una etapa molt bona, molt fructífera. Hem fet moltes coses que s'han engegat, que s'han tirat endavant, i és veritat que tots teníem una mica la sensació de que ara, després d'aquests 8 anys, començàvem com una segona fase, no? Doncs hi ha més de consolidació de tot el que havíem fet, d'anar aprofundint, però ja una mica els primers objectius estaven assolits, no?
Aquest mateix acte litúrgic de comiat i acció de gràcies serveix també per donar la benvinguda al nou rector de Palamós, mossèn Emili Galant.
També aquesta tarda s'inaugura una important cita cultural europea que s'instal·larà a Catalunya fins a finals del novembre.
Es tracta de Manifesta, que és una bienal cultural que cada 2 anys s'instal·la a la ciutat europea. Aquest any, coincidint amb el 15è aniversari, es podrà veure a Barcelona i altres 11 ciutats catalanes fins a finals de novembre. Hi ha gairebé un centenar de participants locals i internacionals.
Es tracta de diverses intervencions artístiques a llocs històrics, edificis i recintes industrials que mai abans s'havien obert al públic i que posen de relleu com l'art pot impulsar la transformació social.
Manifesta 15 permetrà entrar a recintes com les 3 xemeneies de Sant Adrià del Besòs, el recinte Roca Humbert de Granollers o la fàbrica concèntrica de Cornellà de Llobregat, entre d'altres. La inauguració de l'esdeveniment es podrà seguir a partir de 8:45 del vespre a la plataforma La Xarxa Més.
Un de cada 5.000 nens que neixen al món cada any pateixen distròfia muscular de Duchenne. És per això que avui, com cada 7 de setembre, es commemora el Dia Mundial de la Conscienciació sobre Duchenne.
Es tracta d'una malaltia minoritària que provoca una degradació muscular progressiva. Així, des de l'associació Duchenne Parent Project Espanya, enguany es vol donar a conèixer la importància de defensar els drets, així com la inclusió i el benestar d'aquelles persones que la pateixen. A més, coincidint amb la data, les Torres de les Glòries de Barcelona s'il·luminaran de color vermell. Ens explica Núria Parera.
Des de petits van notar que alguna cosa no anava bé perquè els costava més que la resta moure's o aixecar-se de terra, i als 12 anys va arribar el diagnòstic. L'Oriol Elís i el seu germà Marc pateixen distròfia muscular de Becker, una malaltia minoritària que, juntament amb la de Duchenne, provoca una debilitat muscular progressiva a causa de l'alteració de la proteïna distrofina. L'Oriol ara és membre del comitè assessor d'adults de Duchenne Parent Project Espanya.
Això és com córrer o pujar a les escales, doncs allà sí que s'evidenciava, però bueno, intentant sempre suplir amb sobreesforç. Aquesta malaltia és una malaltia d'una progressió, i llavors actualment doncs, hem comprat la capacitat de caminar i llavors ens desplacem utilitzant cadira de rodes.
Sota el lema Alza tu voz por Duchenne, aquest dissabte se celebra l'11a edició del Dia Mundial de la Conscienciació de Duchenne. Enguany es posa èmfasi en defensar els drets, la inclusió i el benestar de les persones afectades davant una societat que, tal com assegura l'Oriol, no està preparada.
Es veu com la necessitat extrema, no?, d'investigar, perquè al final aquestes afectacions pues, arriben a un punt que et deixes de tenir una mica de vida. No? Tot el que pugui ajudar a mantenir la teva independència o la teva autonomia o que els teus músculs no fallin abans d'hora, doncs ja és alguna cosa, no?
Actualment no existeix una cura definitiva, però els avenços en la recerca ofereixen esperances per nous tractaments i millores en la qualitat de vida dels afectats.
Les 2:18, moment per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. El Perelló al Baix Ebre celebra la Fira d'Antiguitats i Artesania amb més de 60 paradistes. Des de 21 Ràdio, Joan Bericat.
El Perelló ha celebrat un any més la seva popular Fira d'Antiguitats i Artesania, un esdeveniment que atreu visitants d'arreu del territori. Amb més de 60 paradistes, la fira ha ofert tot tipus d'objectes i peces amb història, des de mobiliari antic fins a artesania local, creant un ambient que combina tradició i creativitat. Un dels atractius principals de la jornada ha estat la quarta concentració de cotxes clàssics i americans, que ha sumat encara més interès a l'esdeveniment. La fira no només ha estat un espai per al comerç i la compra d'antiguitats, sinó també un punt de trobada cultural on els visitants poden gaudir d'activitats, compres i, sobretot, de la rica història i artesania de la comarca del Baix Ebre.
D'altra banda, la Fira Tàrrega d'aquest 2024 viu avui la seva tercera jornada abans de cloure demà diumenge. Aquesta Fira de Teatre al Carrer vol dinamitzar la creació escènica catalana i l'intercanvi artístic professional en clau nacional i internacional, amb una atenció especial a les arts de carrer i als projectes que impliquen la ciutadania en l'espai públic.
Des de primera hora del matí fins a darrera hora del vespre tenen llocs constants propostes de teatre, dansa i circ en molts llocs diferents, promocionant a moltíssimes companyies i artistes, la majoria locals.
D'altra banda, la cultura popular de Sant Cugat té un nou epicentre a la ciutat amb l'obertura de la botiga Enxarxada, on podria adquirir productes de diverses entitats locals. Ens amplia aquesta informació en Guillem Andrés.
Situada al carrer Cellers de la nova botiga Enxarxada, es troben actualment productes de 5 entitats a Sant Cugat, la coordinadora d'entremesos, els castellers, Caparrots, Coral, la Lira i l'Escola de Música Tradicional, tot i que la voluntat és que s'hi vagin afegint més associacions, també d'esportives o agrupacions de famílies d'alumnes. L'objectiu i la idea de l'obertura és que els aficionats de la cultura puguin obtenir els productes de l'entitat a un espai concret, ja que fins ara era complicat fer-ho fora dels actes concrets de cadascuna, tal com explica la impulsora del projecte, Cristina Jiménez.
Amb la mancança que havíem trobat a Sant Cugat de poder trobar un lloc on trobéssim productes de Sant Cugat i on les persones de les entitats, de les associacions, a fas d'escola, bueno, qualsevol que s'hi volia afegir, no? Un punt de cèntric on venia a buscar el seu material, doncs va sorgir una miqueta la idea d'oferir aquest espai físic perquè la gent el tingui com a referència.
Jiménez té una llarga trajectòria en la cultura popular i en el merchandatge, ja que és l'encarregada dels castellers de Sant Cugat des de fa 15 anys.
Parlem de sèries. Expectació a Olesa de Montserrat pel rodatge de la sèrie Pubertat, de la directora, guionista i actriu Letícia Dòlera.
400 olesans i olesanes estan participant a la gravació d'una de les escenes del projecte que s'estrenarà l'any 2025. Des d'Olesa Ràdio, Laura Martínez.
Des de primera hora del matí, l'equip tècnic i de producció de la sèrie, així com un total de 400 extras i figurants, han omplert la plaça de les Fonts d'Olesa per recrear l'essència d'un poble fictici català. De fet, l'espai s'ha transformat per a l'ocasió en una gran plaça castellera. Ara mateix, a les 2 de la tarda, ha acabat la primera part del rodatge, que se'n reprendrà a 3:45 i fins a les 7 de la tarda d'aquest dissabte a la mateixa localització. La sèrie s'està rodant a diferents poblacions catalanes. El juliol es va gravar a una casa d'Olesa del carrer Estació. Després de la jornada d'avui, el dia 28 es gravarà una de les escenes més importants de la producció, on la plaça de les Fonts d'Olesa també serà l'escenari principal. L'argument de Pubertat qüestiona si un nen de 13 anys pot ser un agressor sexual i, si ho fos, de qui seria la responsabilitat, del nen, de la família o de la societat. Un dels elements importants és que, per explicar aquesta història, Dòlera ha triat la tradició castellera per la força visual i metafòrica d'una colla castellera com una petita societat a tots els nivells.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant de futbol. L'Espanyol va caure ahir derrotat 0-5 a casa contra el Real Madrid en la primera jornada de Lliga Femenina de Futbol.
Lice Chamorro, jugadora de l'Espanyol, creu que el resultat no reflecteix el que va passar al camp.
Bueno, yo creo que tenemos un equipo bastante competitivo, que hoy, a pesar del resultado, creo que dimos una imagen del Espanyol compitiendo de verdad. Luchamos hasta el final como el lema del club y es lo que vos decís, si entra la primera ocasión que tuvimos, igual el partido hubiese sido distinto. No fue el caso y nos llevamos un resultado bastante abultado. Pero como digo, estoy tranquila porque sé que somos un equipazo y que lo vamos a demostrar a lo largo de toda la temporada. Esto es el primer partido recién, acaba de empezar y tenemos muchísimo camino por recorrer.
Demà diumenge a la tarda serà el torn dels altres equips catalans de la Lliga F. El Barça visitarà el Depor i el Llevant Badalona jugarà al camp del València.
L'entrada del Barça femení Pere Romeu vol començar la Lliga amb els 3 punts.
Juguem contra un rival que és recent ascendit de categoria, amb una entrenadora que ja porta temps en l'equip, llavors al final tenen una identitat de joc bastant concreta. Juguem a un estadi gran, pel que tinc entès s'estan venent bastantes entrades, per tant serà un bonic escenari on debutar a Lliga. Home, els objectius són màxims. Al final, tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però tot el que s'ha de fer ara és intentar repetir tots els èxits que s'han fet fins ara. Per tant, amb molta il·lusió, amb molta ambició, amb moltes ganes de debutar i de començar una nova temporada.
A la primera federació masculina, el Barça Atlètic s'enfrontarà avui a l'Ourense a 2:15 de la nit a casa.
Demà diumenge serà el torn del Nàstic de Tarragona, que visitarà el camp de la Morevieta a les 4 de la tarda.
A la segona federació, el Lleida s'estrenarà al camp d'esports aquesta tarda a 7:45 a porta tancada per sanció federativa davant un dels candidats a l'ascens, l'Atlètic Balears. Des d'UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Després d'estrenar-se aquesta temporada 24-25 amb empat a domicili contra l'Ibiza Islas Pitiusas, el Lleida afronta el primer partit al camp d'esports amb la particularitat de ser-ne una porta tancada després dels fets succeïts en el partit d'anada dels play-offs d'ascens a primera federació la temporada passada. Un fet que la plantilla espera que es pugui suplir, escoltant el suport de la seva afició des de fora de l'estadi i veient el partit per la pantalla gegant que el club instal·la. En parla el jugador Unai García.
Sí, sí, bueno, però al final sí que es importante que esté la afición aquí y todo, pero bueno, estarán ahí fuera apoyándonos y viendo el partido y la verdad que lo haremos igual de bien y afrontaremos el partido igual de bien que si estuviesen aquí.
El partit d'un altre de sortida a 7:45 de la tarda.
També avui jugaran l'Elche i l'Illicita a Badalona Futur a les 4 de la tarda, Sant Andreu Andratx a les 8 del vespre, demà la resta de la jornada a segona federació, Mallorca B, Terrassa, Cornellà, Eivissa, Europa, Penya Deportiva, Olot Torrent i Sabadell, Espanyol B.
En bàsquet, l'Espart City Leaf Girona ha presentat la plantilla per la temporada 24-25 a Sant Antoni de Calonge amb la majoria de les jugadores de l'equip.
El president del club, Cayetano Pérez, ha explicat per què han triat una localitat fora de Girona per fer aquest acte.
Bueno, és que el club ja no és només de Girona, és un club que està molt arraigat al territori. Tenim gent d'arreu que ve a veure els partits i crec que és important que també donem a conèixer el bàsquet femení a totes les contrades.
L'Espart Girona juga avui un amistós al pavelló de Calonge i dimecres, 11 de setembre, disputaran un altre partit de pretemporada a Platja d'Aro.
En handbol, aquest dissabte, el Fracking Granollers rep a les 5 el Kristianstad Suec en la tornada de la ronda prèvia de la Lliga Europea.
Els vallesans tenen un marge de 3 gols favorable del partit d'anada i esperen confirmar el pas a la fase de grups de la segona competició europea. L'entrenador vallesà Antonio Rama parla de les sensacions prèvies al partit.
Penso que arribem bé, seguint amb els mateixos jugadors que teníem en el partit d'anada, intentant també doncs, que les noves incorporacions puguin avançar i puguin donar una miqueta més a l'equip i doncs, intentar aconseguir aquest objectiu tan important per nosaltres, que és ficar-se en Europa.
D'altra banda, avui dissabte arrenca la primera divisió femenina de futbol sala.
Les Mamuts Les Corts jugaran a 5 a la pista del Marín Gallec, mentre que el futbol sala Rubí, nou a la màxima categoria, debutarà a les 7 davant el Burela.
Això és tot. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia. Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa cap de setmana. A Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. Una dona de 42 anys ha mort després que les fortes pluges d'aquesta matinada l'hagin arrossegat per la riera de Tiana, al Maresme. Eric Rosique, bon dia.
Bon dia, Adrià. El cos s'ha trobat a primera hora del matí a la platja del Cristall de Badalona.
El Maresme ha estat una de les comarques afectades per les fortes pluges d'aquesta nit passada. L'aigua caiguda ha provocat la crescuda de rieres i, en el cas de Montgat, ha arrossegat alguns cotxes.
També els dos vallesos han perdut forts aiguats i alguns punts del litoral gironí, com a l'Escala.
Moment per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte, que s'espera ja molt més tranquil. Tot i això, Protecció Civil ha activat de nou l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses la propera matinada i matí de diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. De mica en mica ha anat tornant la tranquil·litat a gran part de Catalunya després d'aquestes molt fortes tempestes de la nit i matinada passades a moltes comarques. De fet, a hores d'ara sí que han quedat alguns núvols, fruit d'aquesta mateixa humitat que no se'n va, l'ambient és xafogós, és carregat, i de fet arribaran a caure algunes gotellades, però molt disperses, bàsicament a les muntanyes de la Catalunya central i del prelitoral. Però ja diem, quedarà una tarda força xafogosa. Atenció, perquè el diumenge torna a canviar el temps i tornarem a tenir una situació perillosa pel que fa a pluja. Sobretot al matí, al migdia, primeres hores de la tarda, des de la costa de Tarragona, viatjant cap a l'àrea de Barcelona i després a la costa de Girona, acabarà plovent a bots i barrals. A la resta del país també esperem alguna pluja, però menys important quan més cap al nord de Lleida, i atenció sobretot amb les tempestes que cauran sobre mullat a les comarques de Tarragona i de Barcelona, també a la costa gironina. N'estarem molt pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís. El Partit Socialista Espanyol ha reunit el seu comitè federal a Madrid aquest matí amb el rerefons del malestar que ha aixecat el finançament especial per Catalunya.
Tant Pedro Sánchez com Salvador Illa han defensat la proposta i han apapaigat els ànims contraris que s'han generat també dins del propi partit.
I avui comencen els actes commemoratius del mil·lenari del monestir de Montserrat.
Serà a les 8 del vespre i començarà amb un acte institucional amb la intervenció del president de la Generalitat, Salvador Illa, i del pare abat de Montserrat, Manel Gaix. Aquest acte donarà el tret de sortida 15 mesos plens d'activitat, actes i celebracions.
En esports, l'Espanyol va caure ahir derrotat 0-5 a casa contra el Real Madrid en la primera jornada de la Lliga Femenina de Futbol.
I demà diumenge a la tarda serà el torn dels altres equips catalans de la Lliga F. El Barça visitarà el Depor i el Llevant Badalona jugarà al Camp del València.
A la primera federació masculina, el Barça Atlètic s'enfrontarà avui a l'Ourense a 9:45 de la nit, mentre que demà a la tarda a les 4 el Nàstic visitarà el Camp de la Moravieta. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Eric Rosique i jo mateix, Adrià Tella. Una dona de 42 anys ha mort després que les fortes pluges d'aquesta matinada l'hagin arrossegat per la riera de Tiana, al Maresme. El cos s'ha trobat a primera hora del matí a la platja del Cristall de Badalona.
La policia catalana ha rebut l'avís a 8:15. Els bombers havien iniciat una recerca de la dona cap a les 3 de la matinada després de rebre l'avís que havia desaparegut arrossegada per l'aigua a la riera. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Judit Larios.
Els Mossos confirmen que el cos trobat és el de la dona desapareguda i a la nit a la riera de Tiana, a la frontera entre aquest municipi i Montgat. Els bombers la buscaven després de rebre un avís prop de les 3 de la matinada. Els equips d'emergència han treballat tota la nit per localitzar-la i finalment el seu cos sense vida s'ha trobat passats 8:15 del matí a la platja del Cristall de Badalona. Els Mossos investiguen ara si la dona va ser arrossegada mentre conduïa el seu cotxe o no. Aquest matí s'ha trobat un vehicle encastat contra la canalització de la riera de Sant Jordi de Montgat, però encara no s'ha confirmat que fos de la víctima. L'operatiu de recerca desplegat ha comptat amb 9 dotacions dels bombers, entre els quals el grup d'actuacions especials subaquàtiques i la unitat de drons. Segons ha detallat Protecció Civil, els efectius han buscat de forma intensiva des de la riera, passant per l'interior del pas soterrani que canalitza l'aigua fins a la desembocadura del mar. L'Ajuntament de Tiana ha expressat el seu condol davant la mort d'aquesta veïna de la vila i ha convocat un minut de silenci dimarts vinent durant el ple municipal a les 6 de la tarda.
El Maresme ha estat una de les comarques afectades per les fortes pluges de la passada nit. L'aigua caiguda ha provocat la crescuda de rieres i, en el cas de Montgat, ha arrossegat alguns cotxes.
També els dos vallesos, l'occidental i l'oriental, han perdut forts aiguats aquesta passada nit i matinada que han provocat desperfectes i han obligat els cossos d'emergències a fer més d'un centenar de sortides. Des d'Ona Codinenca, Roger Rams.
Tant el Vallès Oriental com l'Occidental han estat dues de les comarques catalanes més afectades pels aiguats que han caigut aquesta passada nit i matinada a l'àrea metropolitana de Barcelona i que han sorprès fins i tot el Servei Meteorològic de Catalunya, que ha activat l'alerta per aiguats passada ja la mitjanit. La precipitació, que en molts casos ha caigut de forma torrencial, ha estat molt irregular. Alguns dels llocs on més ha plogut han estat l'Ametlla del Vallès, amb 41 litres per metre quadrat, la Roca del Vallès, amb 37, o la ciutat de Granollers, on s'hi han superat els 30 litres per metre quadrat en poca estona. Tot plegat ha obligat els cossos d'emergències a fer diverses sortides per inundacions de baixos i també per caiguda d'arbres en diversos municipis. En total, els bombers de la Generalitat han fet 103 actuacions aquesta passada nit i matinada a la regió metropolitana nord. També alguns veïns s'han llevat aquest matí amb desperfectes en vehicles i teulades.
Els registres han estat destacats aquesta matinada en diverses poblacions del litoral barceloní i gironí, com Verges, amb 76 litres, Vilanova del Vallès, amb 41, la Roca del Vallès, amb 37, Dosrius, amb 34,5, o Granollers, amb 30.
Entre quarts de 3 i quarts de 5 de la matinada, la tempesta ha deixat entre 30 i 70 litres a l'escala a l'Alt Empordà. Han estat fins a 114 litres a la zona de Cala Montgó, on ha causat inundacions de cases i baixos. En parla Aina Serra, veïna de Cala Montgó, en declaracions a Canal 10 Empordà.
Bueno, pues ha sigut bastant terrorífica, perquè realment ha començat a tronar amb molta força, tremolava tot, els vidres pareixia que anaven a rebentar, i bueno, després ha començat la pluja, i bueno, com pots veure, la finca està destrossada, l'entrada ha cedit a la pluja i s'ha trencat la porta, ha començat a entrar aigua de fora, de dins, bastant espantós. El que passa és que és veritat que, bueno, feia anys ja que jo no vivia això, perquè sempre que havia passat jo no hi era, i la veritat és... és duro, perquè ha estat 2 hores i mitja aproximadament sense parar, amb trons, llamps, i venga a ploure, i, bueno, hi ha hagut un moment, teníem el cotxe a dins i hem hagut de dir, venga, en plena pluja anem a treure el cotxe perquè això s'inundarà i no arribem. I, bueno, així ha anat.
Es comptabilitzen fins les 11 d'aquest matí 21 sortides dels bombers.
Els bombers s'han anat més a baix, suposo que per treure tota la fullaca i tal dels tragaigües, i després jo els he dit si per favor podien venir després a treure'm aigua d'aquí dins, perquè és que és impossible. O sigui, bueno, m'arriba encara fins a sota genolls, a la part de darrere de la casa. I m'han dit que, bueno, que ell està d'espera i que ja vindran a treure aigua quan puguin.
De moment, l'alcalde de la localitat, Josep Bofill, assenyala que no té constància que hi hagi hagut cap dany personal, però sí que alerta que hi ha hagut importants danys materials que ara estan avaluant.
Recordem que s'espera un dissabte força tranquil, però que Protecció Civil ha activat de nou l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses de cara a la propera matinada i al matí de demà diumenge. En plana política, el Partit Socialista Espanyol ha reunit el seu comitè federal a Madrid aquest matí amb el rerefons del malestar que ha aixecat el finançament especial per Catalunya. Tant Pedro Sánchez com Salvador Illa han defensat la proposta i han apaivagat els ànims contraris que s'han generat també dins del propi partit. Ha seguit aquesta intervenció Carme de Fez.
El secretari general del PSOE i president del govern, Pedro Sánchez, ha anat al gra. Ha començat el discurs defensant la possibilitat que altres comunitats obtinguin més singularitats com ho farà Catalunya.
Nosotros estamos dispuestos a hacer nuevas transferencias competenciales, a reconocer singularidades, a permitir que todas las comunidades autónomas que lo deseen recauden y gestionen más gravámenes, porque es algo coherente con nuestro Estado federal, que llamamos en España autonómico, y que ya hacen, por cierto, con éxito países como Alemania y como Canadá, sin olvidar el que, en fin, pues hoy hay quienes se rasgan las vestiduras, pero llevaban este mismo posicionamiento en su programa electoral en el año 2012. Y ahora reniegan de ello en un intento inútil de competir en ultraderechismo y en nacionalismo con la ultraderecha de Vox. En fin, estamos dispuestos a hacerlo porque pensamos que si se diseña bien esta nueva etapa autonómica, pues nos puede ayudar a crear un sistema de financiación más justo, que reduzca las diferencias territoriales, que garantice la suficiencia del gasto público y, sobre todo, y es muy importante esto, que exija la corresponsabilidad con los gobiernos autonómicos.
A l'entrada del Comitè Federal, el primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat el seu ple suport a les decisions de Pedro Sánchez.
En nom dels socialistes catalans, vinc a aquest Comitè Federal a recusar les polítiques que s'han portat a terme aquests darrers anys, les polítiques exitoses en l'econòmic, en l'àmbit social i també en l'àmbit de la cohesió territorial. I vinc també a recusar d'una forma clara, nítida i explícita el lideratge que les ha fet possibles, que és el lideratge del secretari general del PSOE i president del govern, Pedro Sánchez.
Unes paraules dirigides a calmar les crítiques d'alguns barons socialistes, com el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, qui exigeix una còpia de l'acord amb Esquerra.
A estas alturas me llama la atención, no sé si ustedes tendrán la copia del documento firmado, que todo el mundo hable de que se va a cumplir lo firmado. Yo todavía no he visto un documento firmado. Y ya si me lo dan, como creo que sé leer con 56 años, a mí no me hace falta que me estén dando explicaciones terminológicas de que si esto es esto. Yo sé que es el cupón independentista o el cupón para la independencia. Y sé que lo que refleja ese documento, lo que dice Esquerra, me gustaría hoy poder verificar que no es exactamente lo que avala el PSOE.
La polèmica pel finançament ha relegat a un segon pla el veritable motiu de la trobada, convocar el Congrés Federal del PSOE per a finals de novembre i principis de desembre a Sevilla i que ha de triar nou secretari general dels socialistes. Sánchez ha anunciat que es presentarà la reelecció.
D'altra banda, el president del Partit Popular català, Alejandro Fernández, ha criticat les esquerres del president espanyol, Pedro Sánchez, per assemblar-se a les que construïen murs a Berlín, assegura.
Nos enfrentamos a una izquierda que hoy se parece más a la que construía muros en Berlín, que aquella que contribuyó a reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Antes los muros eran de piedra. Hoy los muros de Sánchez, los llama él así, no me he sacado de la manga yo la expresión, son de rechazo, de división y de cordones sanitarios.
D'altra banda, l'exconseller Alfred Bosch és un dels impulsors d'una nova candidatura que es presentarà per liderar Esquerra Republicana al Congrés, que la formació farà el novembre vinent.
La llista porta per nom Foc Nou i s'assuma a l'anomenada Nova Esquerra Nacional, propera a l'actual secretari general del partit, Marta Rovira, i a la que lidera l'expresident de la formació, Oriol Junqueras. A aquestes tres se n'hi podria sumar avui dissabte una quarta, la del primer col·lectiu 1 d'octubre, que decidirà si fa el pas de presentar-se a la llista.
I més de 200 persones s'han aplegat aquest dissabte a la platja del Somorrostro de Barcelona per protestar contra la celebració de la Copa Amèrica.
La jornada lúdica i festiva preveia una banyada popular que ha estat inicialment prohibida amb bandera vermella en un tram de 50 metres de la platja, classe de zumba, concurs de truites i una cadena humana que ha cridat l'atenció de nombrosos banyistes i ha forçat el desplegament d'un fort dispositiu de Mossos i Guàrdia Urbana.
Avui comencen els actes commemoratius del mil·lenari del monestir de Montserrat.
Serà a les 8 del vespre i començarà un acte institucional amb la intervenció del president de la Generalitat, Salvador Illa, i del pare abat de Montserrat, Manel Gaix. El vessant musical anirà a càrrec de l'Orquestra Simfònica del Vallès i de l'Escolània de Montserrat. Aquest acte donarà el tret de sortida 15 mesos plens d'activitats, actes i celebracions per mostrar el significat de Montserrat al llarg dels seus 1.000 anys d'història. La inauguració, realitzada per la xarxa audiovisual local amb col·laboració de Montserrat Televisió, es podrà veure 5 minuts abans de les 8 del vespre a televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
També aquesta tarda s'inaugura una important cita cultural europea que s'instal·larà a Catalunya fins a finals de novembre.
Es tracta de Manifesta, que és una bienal cultural que cada 2 anys s'instal·la en una ciutat europea. Aquest any, coincidint amb el 15è aniversari, es podrà veure Barcelona i altres 11 ciutats catalanes fins a finals de novembre. Hi ha gairebé un centenar de participants locals i internacionals.
Es tracta de diverses intervencions artístiques a llocs històrics, edificis i recintes industrials que mai abans s'havien obert al públic i que posen de relleu com l'art pot impulsar la transformació social.
Manifesta 15 permetrà anar a recintes com les Tres Xemeneies de Sant Adrià del Besòs, el recinte Roca Humbert de Granollers o la fàbrica concèntrica de Cornellà de Llobregat, entre d'altres. La inauguració de l'esdeveniment es podrà seguir a partir de 8:45 del vespre a la plataforma La Xarxa Més.
Un de cada 5.000 nens que neixen al món cada any pateixen distròfia muscular de Duchenne. És per això que avui, com cada 7 de setembre, es commemora el Dia Mundial de la Conscienciació sobre Duchenne.
Es tracta d'una malaltia minoritària que provoca una degradació muscular progressiva. Així, des de l'associació Duchenne Parent Project Espanya, enguany es vol donar a conèixer la importància de defensar els drets, així com també la inclusió i el benestar d'aquelles persones que la pateixen. A més, coincidint amb la data, les Torres de les Glòries de Barcelona s'il·luminaran de color vermell. Ens ho explica Núria Parera.
Des de petits van notar que alguna cosa no anava bé perquè els costava més que la resta moure's o aixecar-se de terra i als 12 anys va arribar el diagnòstic. L'Oriol Alís i el seu germà Marc pateixen distròfia muscular de Becker, una malaltia minoritària que juntament amb la de Duchenne provoca una debilitat muscular progressiva a causa de l'alteració de la proteïna distrofina. L'Oriol ara és membre del comitè assessor d'adults de Duchenne Parent Project Espanya.
És com córrer o pujar a les escales, doncs allà sí que s'evidenciava, però bueno, intentaven sempre suplir amb sobreesforç. Aquesta malaltia és una, bueno, té una progressió i llavors actualment doncs, hem com perdut la capacitat de caminar i llavors ens desplacem utilitzant cadira de rodes.
Sota el lema Alza tu voz por Duchenne, aquest dissabte se celebra l'onzena edició del Dia Mundial de la Conscienciació de Duchenne. Enguany es posa èmfasi en defensar els drets, la inclusió i el benestar de les persones afectades davant una societat que, tal com assegura l'Oriol, no està preparada.
Es veu com la necessitat extrema, no?, d'investigar, perquè al final aquestes afectacions pues, arriben a un punt que pues, deixes de tenir una mica de vida. No? Tot el que pugui ajudar a mantenir la teva independència o la teva autonomia o que els teus músculs no fallin abans d'hora, doncs ja és alguna cosa, no?
Actualment no existeix una cura definitiva, però els avenços en la recerca ofereixen esperances per nous tractaments i millores en la qualitat de vida dels afectats.
Les obres a la Ronda de Dalt de Barcelona, que han obligat a restringir un carril al trànsit en tots dos sentits entre l'Institut Vall d'Hebron i Vallcarca durant tot l'estiu, estan a punt d'acabar. Abans, però, es talla el trànsit durant les nits per pavimentar i pintar les vies i per poder retirar tots els elements i senyalitzacions utilitzats en l'obra des del mes de juny.
Dilluns vinent està previst que durant el dia ja es pugui circular pels tres carrils per sentit entre els accessos 5 i 6 de la Ronda, on ara només hi ha dos carrils operatius. La restitució dels dos carrils ràpids, ara bloquejats, es faran el dilluns de setembre, al voltant de 4:45 de la matinada, ja recuperaran els tres carrils del sentit durant l'horari diurn.
D'altra banda, les restriccions, però, es mantindran a la nit, alguns dies de forma puntual i d'altres amb talls totals a la circulació en tots dos sentits, fins al pròxim 11 de setembre.
En concret, aquesta nit i la de demà es tallarà la circulació totalment en els dos sentits en horari nocturn. La nit del 9 al 10 el tall serà en sentit Besòs i del 10 al 11 de setembre en sentit Llobregat. Les obres han comportat importants retencions en el tram afectat durant tot l'estiu. En moments puntuals, les aturades s'han allargat per als dos extrems des del Nus de Trinitat en sentit Llobregat i des de Sarrià en sentit Besòs.
Les 2:47, moment per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. El Consell Comarcal de l'Alt Camp, a través de l'àrea d'ensenyament, ha resolt provisionalment les sol·licituds d'ajuts individuals de menjador per raons socioeconòmiques i geogràfiques per aquest pròxim curs 2024-2025. Des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
Durant el termini ordinari s'han presentat un total de 1.093 sol·licituds, de les quals 892 han estat aprovades. Del total d'ajuts aprovats, 516 corresponen a ajuts del 100% de la despesa del servei de menjador, mentre que 376 sol·licituds han rebut un ajut del 70% del cost del servei de menjador. La despesa màxima prevista per aquestes ajudes ascendeix a 893.100,76 euros, amb una distribució notable entre les escoles dels municipis de la comarca. El municipi de Valls, amb un total de 575 ajuts concedits, concentra el 66% del pressupost total, amb una despesa de 589.839,49 euros. La resta de la comarca, que inclou 19 municipis més, ha rebut el 34% del pressupost per un import de 303.261,27 euros.
Obrim plana cultural. Barcelona acull la festa de la rumba catalana en el marc d'activitats que acompanyen la Copa Amèrica.
L'epicentre de l'esdeveniment serà la plaça Catalunya de Barcelona, des d'on es reivindica fins aquest diumenge el llegat d'aquest gènere musical. Aquest migdia el concert ha estat dedicat als més petits. Ens informen Núria Parera i Sara Torremocha.
Molt bon dia. Aquest migdia està el torn del grup Landry i Banda, que ha apropat amb lletres divertides la rumba catalana als més petits. El cantant de Sabor de Gràcia i vicepresident de la Plataforma per a la Defensa de la Rumba Catalana, Sikus Carbonell, reivindica el vincle amb la llengua d'aquesta música i l'empremta a la ciutat de Barcelona.
Rumba catalana, perquè nosaltres teníem amb l'anterior govern d'Espanya, amb el senyor Iceta, a l'oferiment de posar rumba espanyola i ja estaria a la UNESCO, eh? I nosaltres vam dir, no, rumba catalana. Per què? Perquè és de tots els catalans, perquè la fem aquí, és de tothom, però és una denominació d'origen catalana i un tret diferencial com són els castellers i com són les sardanes, que ho fem bé els catalans.
Ahir es va retre homenatge a la figura del Chacho, on van participar artistes reconeguts com Los Amaya o Maruja Garrido. El plat fort d'aquest dissabte és l'homenatge a l'herència de Pérez, que anirà seguit d'una classe magistral de rumba.
Una picada! I ahir divendres va arrencar la Fira d'Indians de Begur, que s'allargarà fins demà diumenge. En la primera nit va brillar el concert de les Migues. Hoy ha salido el sol y tú no estás. Quería una
estrella en la mañana temprana. Quería mirarte a los ojos. La Fira celebra la intensa relació que existeix entre Cuba i Begur, que té el seu origen en la migració de molts begurencs a l'illa al llarg del segle XIX. En retornar al poble, aquells que havien prosperat en els seus negocis construïen ostentoses cases que encara avui decoren els carrers de Begur. Eren els populars americanos que pretenien recrear l'estil de vida de Cuba i que van deixar un divers llegat cultural a Begur. El primer cap de setmana de setembre, Begur es transforma per reviure aquell període històric que ha deixat una profunda petjada en la vila i en la seva identitat. Carrers i places acullen un mercat de productes d'ultramar, mostres d'oficis i actuacions musicals.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant de futbol. L'Espanyol va caure ahir derrotat 0-5 en casa contra el Real Madrid en la primera jornada de la Lliga Femenina de Futbol.
Lice Chamorro, jugadora de l'Espanyol, creu que el resultat no reflecteix el que va passar al camp.
Bueno, yo creo que tenemos un equipo bastante competitivo, que hoy a pesar del resultado creo que dimos una imagen del Espanyol compitiendo de verdad. Luchamos hasta el final como el lema del club y es lo que vos decís, si entra la primera ocasión que tuvimos, igual el partido hubiese sido distinto. No fue el caso y nos llevamos un resultado bastante abultado. Pero como digo, estoy tranquila porque sé que somos un equipazo y que lo vamos a demostrar a lo largo de toda la temporada. Esto es el primer partido recién, acaba de empezar y tenemos muchísimo camino por recorrer.
Demà diumenge a la tarda serà el torn dels altres equips catalans de la Lliga F. El Barça visitarà el Depor i el Llevant Badalona jugarà al camp del València. D'altra banda, a la primera federació masculina, el Barça Atlètic s'enfrontarà avui a l'Ourense a 9:45 de la nit a casa.
Demà diumenge serà el torn del Nàstic de Tarragona, que visitarà el camp de la Morevieta a 4:00 PM.
A la segona federació, el Lleida s'estrena al camp d'esports aquesta tarda a 7:45 a porta tancada per la sanció federativa davant un dels candidats a l'ascens, l'Atlètic Balears. Des d'Avui Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Després d'estrenar-se aquesta temporada 24-25 amb empat a domicili contra l'Ibiza i Islas Pitiusas, el Lleida afronta el primer partit al camp d'esports amb la particularitat de ser-ne una porta tancada després dels fets succeïts en el partit d'anada dels play-offs d'ascens a primera federació la temporada passada. Un fet que la plantilla espera que es pugui suplir, escoltant el suport de la seva afició des de fora de l'estadi i veient el partit per la pantalla gegant que el club instal·la. Parla el jugador Unai García.
Sí, bueno, però al final sí que es importante que esté la afición aquí y todo, pero bueno, estarán ahí fuera apoyándonos y viendo el partido y la verdad que lo haremos igual de bien y afrontaremos el partido igual de bien que si estuviesen aquí.
El partit en el tret de sortida a 7:45 de la tarda.
I també avui a segona federació hi haurà els següents partits. Elx Il·licità Badalona Futura a 4:00, Sant Andreu Andratx a 8:00 del vespre. Demà la resta de la jornada amb el Mallorca B Terrassa, Cornellà Eivissa, Europa Penya Deportiva, Olot Torrent i Sabadell Espanyol B.
En bàsquet, l'Espart City League Girona ha presentat la plantilla per la temporada 24-25 a Sant Antoni de Calonge, amb la majoria de les jugadores de l'equip.
L'Espart Girona juga avui una amistosa al pavelló de Calonge i dimecres 11 de setembre disputaran un altre partit de pretemporada a Platja d'Aro.
En handbol, aquest dissabte el Fracking Granollers rep a 5:00 de la tarda el Christian Stadsuec en la tornada de la ronda prèvia de la Lliga Europea.
Els vallesans tenen un marge de 3 gols favorable al partit d'anada i esperen confirmar el pas a la fase de grups de la segona competició europea. L'entrenador vallesà Antonio Rama parla de les sensacions declaracions prèvies al partit.
Penso que arribem bé, seguint amb els mateixos jugadors que teníem en el partit d'anada, intentant també doncs, que les noves incorporacions puguin avançar i puguin donar una miqueta més a l'equip i doncs, intentar aconseguir aquest objectiu tan important per nosaltres, que és ficar-se en Europa.
D'altra banda, la Lliga Catalana d'Hoquei Patins ha començat aquest divendres amb el Voltregà 5, Vilafranca 5 i el Lleida Llista 5, Barça 4.
Tot i la derrota, el tècnic del Barça, David Cáceres, creu que han fet un bon partit.
No, la veritat és que marxem contents. Penso que hem fet uns 10 primers minuts molt bons. La segona part hem començat bé, però sí que és veritat que hi ha hagut un moment que hem caigut bastant i ens ha costat acabar el partit. Però considero que l'estona que hem estat bé físicament hem fet un bon partit, els hem fet una bona defensa i penso que ells també han fet un molt bon partit, han tingut ocasions i ha sigut un partit per mi molt igualat.
El conseller d'Esports, Berni Álvarez, s'ha compromès a donar suport al Voltregà i a l'Ajuntament de Sant Hipòlit per l'enderroc de l'històric pavelló Oliveres de la Riba i la construcció d'un de nou. Així ho va assegurar ahir durant una visita institucional a la localitat.
Donar suport, primer, perquè intentem administrativament averiguar exactament tot com està la situació per intentar ajudar amb aquesta primera part, que és l'enderroc. Està clar que hem de garantir la seguretat per damunt de tot i també que l'activitat amb el volum i la història que té aquest club pues, que també segueixi, i a partir d'aquí treballar també de cara al futur amb possibles opcions, no?, de cara al nou pavelló perquè es trobin de la mà.
El pressupost només de l'enderroc suma gairebé 500.000 d'euros i encara no té calendari. Mentrestant, el Voltregà disputarà els partits com a local a la pista, amb capacitat per 500 espectadors, la meitat que l'Oliveres de la Riba.
I ahir divendres es va inaugurar a Itàlia el World Skate Games, la competició mundial dels esports jugats sobre rodes petites que inclou el Mundial d'Hoquei Patins i el de patinatge artístic, entre d'altres.
La selecció espanyola masculina d'hoquei patins, amb 8 jugadors catalans d'un total de 10, debutarà el 16 de setembre contra França. De la seva banda, la selecció femenina, amb 6 catalanes, ho farà contra Xile. La selecció sub-19 masculina s'estrenarà demà diumenge davant Suïssa, mentre que la femenina ho farà dilluns. La competició d'artístic s'iniciarà dimarts.
I aquest dissabte arrenca la primera divisió femenina de futbol sala.
Les Mamuts Lascaux jugaran a les 5 a la pista del Marín Gallec, mentre que el futbol sala Rubí, 9 a la màxim categoria, debutarà a les 7 de la tarda davant el Burela.
Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Eric Rosique i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora.
Ona Malgrat. La xarxa de Ona Malgrat.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Eric Rosique.